I per la secció literària continuem amb Ignasi Llorente, l'autor de Mai no oblidaré el teu nom, un llibre il·lustrat infantil que té de protagonistes a persones del Neolític. L'Ignasi ens acompanya. Benvingut.
Hola, què tal?
Parlem d'aquest conte il·lustrat que fa una mica tasques de divulgació científica al mateix temps, doncs, que al cap i a la fi explica un conte que als nens els hi pot agradar.
Sí, bé, la veritat és que aquest conte, com altres històries, he anat els darrers anys escrivint-los a les meves filles, una mica doncs, per explicar-los determinats moments que considerava importants doncs, de la història de la ciència o, en aquest cas, doncs, de la revolució neolítica. Però, clar, doncs, sempre és més fàcil no, fer entrar doncs, un determinat coneixement si es fa amb una mica d'alegria o d'entusiasme o una miqueta de sentit de l'humor. No? I aquesta doncs, és una de les històries, doncs, en aquest cas la primera que publica Cossetània, i amb la finalitat aquesta, al fons, l'objectiu primer era ensenyar determinades processos de com vivien, de com va suposar de quina importància va tenir la revolució neolítica per la història doncs, humana, però fer-ho des d'un punt de vista doncs, com una rondalla, una faula per infants i que per tant funcionés com un conte sense més, no?
Parlem d'aquests protagonistes, en Fu Hao i el Yangtze. Sí. Són personatges inspirats en algú real? Com han nascut aquestes dues persones?
No, tot neix d'un article, d'una troballa arqueològica que es va fer a prop del riu Huanghe, amb un dels seus afluents, a la Xina, i que va tenir una certa importància per un seguit de coses que tampoc desvetllarem, però, per exemple, una de les coses que s'hi van trobar ser alguns instruments musicals molt senzills, però que bé, que eren dels primers, no? I a partir d'aquest article, doncs, que totes les troballes són reals, tota la resta començo a tirar enrere i m'imagino com podrien haver arribat aquells objectes fins a aquella troballa arqueològica. Per tant, en si el conte és tot ficció, evidentment, més enllà de les restes arqueològiques, de tombes, de restes d'edificis, d'utilitaris de casa, doncs des de ceràmiques, instruments, eines per tallar, destrals, etc. No hi ha res més. No es pot saber doncs, gaire cosa més de com vivia aquella gent. Estem parlant aproximadament d'unes 40-50 persones que havia de tenir aquell poblat. I, per tant, tota la resta és ficció. Però intento doncs, imaginar com podria haver arribat o com podria haver viscut aquella gent en aquella època a partir doncs, dels coneixements que hi ha, no? A partir de les troballes arqueològiques no només fetes en aquest poblat, sinó en molts altres de la mateixa època.
Parlem justament doncs, d'aquesta època, l'època neolítica, que deies que té elements importants que han marcat un abans i un després, potser en la evolució humana. Quins serien aquests elements més destacables?
Clar, nosaltres a vegades ens mirem al neolític com si n'estiguéssim molt lluny, no? Com si hagués canviat tot molt. Ara mateix estem parlant doncs, amb unes tecnologies i la vostra ràdio emet amb uns sistemes doncs, que sembla que la nostra vida quotidiana respecte a la d'aquelles persones sigui molt allunyada. Però en realitat la història humana es compta per desenes, centenars, milions d'anys. I per tant els últims 7 o 8 mil són molt poc temps. Al Neolític passen coses com que s'inventa, per exemple, es desenvolupa la domesticació d'animals i plantes. I molt bona part de la nostra dieta quotidiana segueixen sent les mateixes espècies o espècies hereves d'aquelles, és a dir, gairebé cada dia mengem ous o bevem llet o mengem carn de 3 o 4 o 5 animals diferents, no gaires més, i això és un invent neolític. Abans els caçadors-recol·lectors tenien una dieta molt més rica i variada que la nostra perquè havien de diversificar i una mica perquè menjaven el que trobaven. A partir del moment en què la gent doncs, es fa sedentària, ja no menja moltes espècies animals diferents, sinó aquelles que pot domesticar més fàcilment, no? Ja siguin aviram, o siguin porcs senglars que després són porcs, o cabres o ovelles, no? Per tant, aquest és un canvi radical. Passar de ser un nòmada que es dedica a anar a buscar arrels i fruits i a veure què caça, a tenir un assentament i, per tant, tenir una propietat i una casa, és un canvi radicalíssim, potser el més important de la història de la humanitat i que, de fet, per molt que ara usem moltes tecnologies, segueixen sent similars. Però vaja, aquesta és una part de la història que m'interessa i tota la resta ve després. A partir d'aquest assentament i d'aquest sedentarisme, tota la resta apareix després, la tecnologia doncs, per teixir roba, per plantar, per recollir, per emmagatzemar els aliments, perquè no es facin malbé, per cuinar-los, i tot el que és les necessitats que abans no tenien. No? Si abans ets nòmada i anaves agafant el que podies de la natura, no necessitaves tenir matemàtiques. A partir del moment en què tens 40 gallines i les intercanvies, necessites aprendre a comptar-les i restar i saber doncs, si se t'han mort més de les que han nascut. I, per tant, això ho has d'apuntar en algun lloc i, per tant, necessites l'escriptura. Clar, realment la revolució neolítica i el pas del nomadisme al sedentarisme va ser potser el canvi més radical que hem fet com a espècie humana al llarg de milions d'anys.
A mi, personalment, l'element que més m'ha sobtat és el de la flauta. El llibre comenta que hi ha en Fuhao, l'avi protagonista de la història, que toca la flauta a la seva neta. I a mi sempre m'havia semblat que la música era un invent molt més recent, per dir-ho d'alguna manera. Què se'n sap de la música neolítica?
És molt complicat perquè, primera, que el que hem de saber és que no tenim encara tota la pel·lícula sencera de la història de la humanitat. No? Fa tot just una setmana o dos es van descobrir que hi havia doncs, dibuixos neandertals quan fins ara es creia que l'art rupestre era només de l'Homo sapiens. Doncs fa poc s'ha descobert que els neandertals també pintaven algunes coses. És a dir, encara tenim una pel·lícula de la que ens falten més de tres quartes parts, potser, del metratge. Només veiem fotogrames així una mica inconexos entre ells. Per tant, és molt difícil poder determinar. El que sí que sabem és que la música forma part de la cultura humana des de fa moltíssims anys. Una cosa seria una música elaborada, amb una composició, amb unes notes, etc, etc, que això sí que és més recent. Però la necessitat de fer percussió i de seguir aquell so és molt antiga, tant com que gairebé no es pot ni datar. Sí que en aquestes troballes arqueològiques va sorprendre que apareguessin flautes molt ben elaborades, flautes que ja tenen 7-8 forats, fetes amb fèmurs d'ocell, i que per tant devien tenir una sonoritat bastant complexa en comparació doncs, a altres elements, com deia abans, no? De percussió més senzills, no? D'anteriors. En tot cas, clar, les restes arqueològiques només perdura allò que fossilitza i allò que no es fa molt bé. Jo, per exemple, en el conte especulo, no, i m'invento, que l'avi de l'avi, del protagonista, tenia una flauta de bambú. Si n'hagués tingut una, que podria ser, segurament no ens hauria arribat, perquè el bambú no es conserva com els ossos. I, per tant, hi ha moltes restes de la història de la humanitat que no ens han arribat perquè potser es feien amb materials que amb el temps s'han degradat, s'han fet molt bé i els arqueòlegs no els han pogut trobar. Per tant, és això que deia una mica al principi, no? Que és una pel·lícula de la que ens falten molts trossos i que bé, la feina dels arqueòlegs és anar completant-la i a base de cada troballa doncs, anar intentant reescriure una miqueta i a vegades es pensen que una cosa començava fa 10.000 anys i després en descobreixen que ja havia començat fa 20.000. En tot cas, els darrers anys hi ha un cert consens a pensar que la música es va originar fa bastant temps, sense poder datar-ho en concret, però abans del que s'havia cregut sempre, i és que era una cosa bastant recent.
El que no tenim, però, són les melodies, perquè entenc que no hi deu haver partitures, no?, d'un senyor neolític tocar la flauta.
Evidentment no podem saber com sonava, no hi havia partitures perquè no és que no hi hagués lloc on escriure-ho, sinó que ni tan sols tenien una notació musical. De fet, ni devien saber què són les notes musicals. Clar, això és el que és molt recent. Recordem que el primer, tothom el coneix pel seu teorema matemàtic, però el primer que estudia una mica les notes musicals és Pitàgores. És el primer que elabora un seguit d'estudis a nivell científic, doncs dient, escolta, si una corda té aquesta mida, farà aquesta nota, i si la corda medeix la meitat, farà una nota més aguda o més greu si medeix el doble, no? És el primer que fa un estudi així. I clar, d'això estem parlant tot just de fa 2.500 anys. I abans, diguem que una mica les melodies se les devien inventar, i més aviat el que devien recordar és com havien posat els dits, no?, a la flauta, és que no pas la nota, perquè no tenien sistema per apuntar si allò era un do o un la o era una altra cosa.
El llibre, doncs, té aquest punt pedagògic d'aprendre més sobre aquesta època tan important de la història de la humanitat, però, com dèiem, està enfocat cap a la canalla. Com s'expliquen conceptes tan complexos com pot ser la prehistòria a nens i nenes de 8, 9, 10 anys?
Bé, a mi, jo aquí parlo ja com a pare, perquè no pedagog no ho soc, però el que sé que sempre m'ha funcionat és fer-los entendre el que us deia al principi, i és que estem molt més a prop de les persones que van viure el neolític del que ens pensem. Si mirem la roba que portava, no, com vivien, podem pensar que no tenim res a veure amb les seves vides. Però eren adults moderns, eren humans moderns, moderns en el sentit de que tenien un cervell molt desenvolupat, que podien haver entès molts dels conceptes que tenim, que són quotidians avui dia, si se'ls haguessin ensenyat de petits, si s'agafés un recent nascut del neolític i se'l portés ara, no tindria cap dificultat per portar una vida moderna, perquè el seu cervell ja podia entendre tots els nostres conceptes. A més, fins i tot molt anterior al neolític, s'han descobert, sobretot, relacions humanes molt similars a les nostres, no?, a nivell familiar. I aquest és una mica el punt de partida. Sempre que escric alguna història d'aquestes, el que intento és que els seus protagonistes els hi siguin molt familiars. I, per tant, doncs, intento, en aquest cas, la protagonista és una nena d'una edat semblant a les meves filles, i tenen un avi del que n'aprenen moltes coses, que com que és el més vell del poblat, doncs el que més en sap, des de quins bolets són comestibles fins a com doncs, passen les estacions de l'any, etcètera, etcètera, no? I, per tant, en si la història funciona perquè els elements que la fan funcionar són elements quotidians, i és que és la relació entre una neta i el seu avi, com m'atreviria a dir que el 90% de la població ha tingut, no?, d'aquest referent, doncs, que li explica històries, o que li canta cançons, o que li explica rondalles, que a més, de vegades tenen algun significat i tenen algun aprenentatge, i que fa que doncs, els nens s'emmirallin, no?, en aquesta figura doncs anciana. No? I per tant és això el que fa funcionar la història. En el fons és una relació molt quotidiana que podria estar ambientada en el present o en fa 8.000 anys, perquè al final les relacions humanes no han canviat tant, vull dir, seguim sent els mateixos quasi bé. No?
Aquesta és una de les novetats de Cossetània Edicions, l'editorial Vallenca, d'aquest febrer del 2018. Però és que si marxem al gener, fa un mes, en tenim un altre que també signa l'Ignasi, La història de la ciència com mai te l'han explicat. Aquest també és un llibre de divulgació científica, però ja més encarat cap a adults. Què ens explica aquest llibre?
Sí, això a vegades són coincidències, de les editorials que tens
dos llibres. Els hi vas agradar
que
i mira, repetim.
Sí, amb 15 dies de diferència. Aquest és un concepte una mica diferent. Aquest és un llibre destinat a adults, tot i que darrerament doncs, hi ha hagut escoles i professors i instituts que m'han dit que a partir de 15 o 16 anys hi havia nanos que ja l'havien llegit i semblava que el podien entendre. I en el fons és la història de la ciència. Aquí sí que parlem d'una època molt més moderna. Jo la situo al naixement de la ciència, que com tota la vida és relatiu i es poden triar diferents èpoques, amb el naixement de la filosofia a Milet, que és el moment en què alguns humans es comencen a plantejar si allò que veuen al cel, se'n diguin núvols, se'n diguin arc de Sant Martí, se'n digui lluna o planetes, són només, diguem, el caprici d'uns déus o hi ha alguna cosa al darrere que pot explicar-les i pot ser estudiades. Aleshores, jo incito el naixement de la ciència en aquest moment i a partir d'una vintena de capítols repasso moments que considero imprescindibles de la història de la ciència que ens han portat, doncs fins on estem ara, que estudiem ja els confins de l'univers pràcticament. La característica és que són tot contes ficcionats, són contes que funcionen independentment. Jo els endreço cronològicament doncs, perquè la persona que tingui interès pugui doncs, seguir una mica aquesta història de la ciència, però estan fets des d'un punt de vista molt personal i tot i que estan molt ben documentats perquè ha sigut molta feinada, evidentment hi ha trossos que els haig d'omplir jo una mica amb inventiva perquè, evidentment, jo no estava en aquella conversa i, per tant, no puc saber com va anar exactament, no? O si es va produir en un lloc o un altre. Però sí que, en general, trobaran que aquí tots els elements són bastant més fàcils de documentar que no pas en el neolític, que allà no tenim referències. Aquí, doncs, bé, en quina època hi ha diaris, hi ha testimonis, hi ha cartes i hi ha altre tipus de registres, no?
Així que és un llibre de divulgació, però amb el punt literari, no s'oblida de posar-li literatura a les coses.
Sí, de fet, el motiu és una mica el mateix que deia abans. Aquí el més important per mi és intentar que gent que a lo millor no ha llegit mai ciència o assaig científic pugui tenir una idea de què és la teoria de la relativitat d'Einstein, i no només què és, sinó per què és tan important, perquè va marcar un abans i un després en la història de la ciència, o fins i tot des del punt de vista personal, com és que a ell li interessa aquest tema, a Einstein, i per què arriba a aquella conclusió. És a dir, m'interessa tant la conclusió com el procés que fa per arribar a aquella teoria, però dels llibres d'història de la ciència n'hi ha molts. El que a mi em semblava que podia ser una novetat o una cosa diferent era fer-ho des d'aquest punt de vista de narració ficcionada i sempre des del punt de vista humà, de quins programes tenien aquelles persones, què els motivava estar tantes hores doncs, intentant esbrinar doncs, o trobar una resposta o un enigma que no havia resolt la ciència fins aquell moment, o quines dificultats van trobar per poder convèncer els altres científics que allò era cert i que no només era una idea esbojarrada que havien tingut, no?
De totes aquestes històries que ens expliques, quina és la teva preferida? O quina diries que la que et va cridar més l'atenció?
És molt difícil de dir. I quasi aquests dies presentant el llibre hi ha gent que em pregunta aquí quins t'has deixat a fora, i dic, ostres, que me n'he deixat més dels que he posat, no? Perquè tampoc no podia que fos això una cosa molt, molt feixuga.
Una enciclopèdia sencera.
Però, home, jo de científics en tinc molts de favorits. Potser un dels meus favorits per l'impacte és Charles Darwin, perquè a diferència de molts altres científics, i la majoria de científics que surten al llibre, tots són persones excepcionals, amb idees excepcionals, amb vides de pel·lícula en molts casos, d'espionatge, d'assassinats, d'intrigues, és a dir, tots tenen vides apassionants, excepte Darwin. Darwin és un personatge absolutament gris, seriós, amb una vida avorrida, no em farien mai una pel·lícula d'ell, un personatge que neix en una família de benestar, que deixa la carrera de medicina perquè s'avorreix i juga a les cartes, o es vol fer capellà perquè ho convenç el pare, o no vol ser capellà i se'n va fer un viatge. És un personatge que no té cap interès a nivell personal, és un personatge molt normal, com podria ser qualsevol dels lectors o qualsevol de nosaltres, però que va saber fer una cosa, i és endreçar un seguit d'idees que ja hi eren i extreure una conclusió que probablement altres científics la podien haver extret, però no es van atrevir, perquè, clar, allò posava contra les cordes que els humans estiguem en un lloc especial de la creació. No? Ell es va atrevir a fer-nos baixar d'un pedestal i dir, no, escolta'm, sí, som especials, no? Som capaços de fer sinfonies i quadres meravellosos, però no deixem de ser un primat, no deixem de ser un animal més d'una branca més de l'evolució. Per mi és una de les idees més meravelloses de la història de la ciència, i en el sentit d'aquest llibre, que tots són personatges molt, molt extravagants, fins i tot en alguns casos, i molt excepcionals, ell no deixa de ser una persona normal com podríem haver sigut gairebé, evidentment un home molt intel·ligent, però vull dir que no era un personatge realment que hagués hagut de fer front a grans problemes. Vull dir, una persona doncs, que senzillament el que va ser observadora i valenta a l'hora d'escriure les seves teories.
No deixa de ser curiós, doncs, que el teu científic preferit sigui el més avorrit de tots, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Però bé, és...
No deixa de ser interessant.
No avançaré tampoc, però al final del llibre una mica el que intento explicar és que justament ara estem aquí. La història de la ciència ha avançat durant molts segles a base de genis excepcionals, que en naixia un per segle, però ara tenim la sort de que hi ha més persones formades de les que hi havia hagut mai. Hi ha més persones amb accés a la informació, amb accés a la universitat, amb accés a estudis i centres de recerca, i per tant ara gent normal és capaç de trobar coses meravelloses com la cura de malalties que no ens imaginàvem, o les proves de l'origen de l'univers, o el que dèiem al principi, les restes arqueològiques que semblaven increïbles quan es van trobar. Ara la ciència la fa gent més normal, i per tant per mi és un èxit en el fons, i per això m'agrada destacar també una persona més normal, que no pas doncs, científics de vegades molt extravagants, però que semblen quasi bé increïbles, semblen sortits d'una pel·lícula, no?
Ignasi Llorente, el podreu trobar a les llibreries amb Mai no oblidaré el teu nom, de Cossetània Edicions, i La història de la ciència, com mai te l'han explicat, d'Angle Editorial. Ignasi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, moltes gràcies.